Jazz amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs, avui, dimecres 11 d'octubre del 2023, el dia que entrevistarem Nicola Provitola. Aquest migdia hem estat al Palau Blaugrana i hem parlat uns minuts amb el base argentí del Barça de bàsquet per saber com està vivint ell i la resta de companys al vestidor l'inici de temporada amb Roger Grimau a la banqueta. Demà marxen cap a Atenes per afrontar una sèrie de partits realment complicats en aquest mes d'octubre. En 15 dies, per exemple, jugaran 7 partits i serà una prova de foc per saber en quin punt està ara mateix l'equip de Grimau. Divendres visiten l'Olympiacos en directe a RAC+1, d'allà se'n van directament a Gran Canària per jugar partit d'ACB diumenge, d'allà volen directament a Belgrat per enfrontar-se al Partizan i després d'una setmana entre avions i partits tornaran a casa per rebre el Bayern de Munic i el Bilbao. I després cap a Madrid a finals d'octubre per enfrontar-se al conjunt blanc a l'Eurolliga i cap a València per tancar aquest mes d'octubre frenètic amb un altre partit important a la Lliga ACB. La Provitola és el tercer capità, no es mossega la llengua en aquesta entrevista que hem fet avui amb ell, ha parlat de Grimau, ha parlat de la sortida de Saras, ha parlat de Mirotić i de les opcions reals que té el Barça de bàsquet d'aconseguir títols aquesta temporada. Una conversa que realment val molt la pena, que hem mantingut amb el Dani Aguilar i servidor de vostès, amb Nicola Provitola. D'aquí uns minuts, doncs, el base argentí del Barça de bàsquet, el Tu diràs. I després d'escoltar l'entrevista, obrirem tertúlia. Avui amb Toni Padilla, Àlex Pintanel i Marta Corredera, amb qui, per exemple, hem d'escoltar Lewandowski. Ha parlat als mitjans del club, als mitjans del Barça, el davanter polonès que està lesionat i no ha marxat amb la seva selecció, està aquí intentant recuperar-se, intentant arribar al clàssic del 28 d'octubre. També repassarem en quina situació està la possible arribada de Vitor Roque i com es troba la lesió que es va fer, com es troba ell de la lesió que es va fer, amb els Saperes ho repassarem. I hem d'escoltar Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, en la prèvia de l'Espanya-Escòcia de demà. S'ha referit a la Minya Mal i també a les molèsties que té Gavi, que, pel que sabem, no són res greu i fins i tot demà podria jugar aquest Espanya-Escòcia al migcampista del Barça. El dia en què Jennifer Hermoso ha demanat que es prenguin mesures contra els responsables d'haver filtrat la seva declaració davant la Fiscalia i que Telecinco va emetre abans d'ahir. Ho ha dit en un escrit publicat per la seva agència de comunicació en què afegeix que justament per aquestes filtracions la jugadora no es veu amb cor de seure's davant del jutge perquè considera que s'han vulnerat els seus drets. I per acabar de rematar-ho, avui el diari Marca ha filtrat els whatsapps de Jennifer Hermoso amb Rubén Rivera, director de màrqueting de la Federació Espanyola, que van tenir durant el viatge a Eivissa i que s'havien aportat com a prova a l'Audiència Nacional. Aquí hi ha algú que està filtrant tot el que té l'Audiència Nacional com a proves i fins i tot els testimonis, i comença a ser preocupant aquest afany perquè surti a la llum converses, declaracions que haurien de ser privades en un procés judicial com el que ens trobem ara mateix, no? De seguida ho comentarem també en temps de tertúlia, insistim, amb Toni Padilla, Marta Corredera i avui també Àlex Pintanel. Abans d'arrencar amb tota la teca, un parell de resultats d'aquest vespre. Hola, Gerard Ballera.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, hem tingut competició europea de bàsquet per alguns equips catalans.
Sí, tarda nit rodona pel bàsquet català. A l'Eurocup masculí, el Joventut de Badalona ha guanyat el seu primer partit amb un bàsquet d'Andrés Feliz, a un segon pel final de la pròrroga. Li ha costat molt a la penya, ha marxat al descans perdent 11 punts, però gràcies a Feliz i a deixar un Thomas, autor de 23 punts, el millor partit de Thomas des que va arribar a l'equip badaloní, doncs la penya ha reaccionat i ha tingut l'oportunitat de guanyar el partit al temps reglamentari. Al final ho ha acabat fent a la pròrroga. Carles Duran, el tècnic, considera que l'equip encara té molt marge de millora. Declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.
Estem contents, hem guanyat, però sí, tenim molta millora. Bueno, espero que aquestes victòries també ens ajudin a seguir creixent com a grup, i necessitàvem començar amb victòries perquè el grup és molt, molt dur i, bueno, a pensar en el següent.
Doncs el següent és a Màlaga contra Unicaja, dissabte 8:45 de la nit. A l'Eurocup, de moment, la penya a mitja taula amb una victòria i una derrota. Ha guanyat la penya i ha guanyat l'Espar Uni Girona. En l'estrena de l'Eurocup femenina s'ha imposat de 26 a Fontejau, 97-71 contra el Dudel Anys de Luxemburg. Pròxim partit, dissabte a les 6 de la tarda, un clàssic, Avenida Uni Girona a Salamanca.
Déu-n'hi-do, quin festival, 97 punts, ha fet l'Uni Girona en l'estrena de l'Eurocup femenina. A veure si li va bé les coses en aquesta competició europea a l'equip femení del bàsquet Girona. Gràcies, Ballera, fins ara,
Fins ara.
Fins ara mateix. Per cert, avui, en clau futbolística, hem sabut que Pol Lozano, migcampista de l'Espanyol, s'estarà un mes de baixa i es perdrà el cicle de partits contra equips de la zona alta que té l'Espanyol en aquestes pròximes setmanes. I a més, parlant de segona divisió, avui l'Osca ha anunciat Antonio Hidalgo com a nou entrenador, eh? El tècnic de Granollers, ex del Sabadell, entre d'altres, debutarà diumenge com a entrenador de l'Osca a Ipurua contra l'Eibar. Parlant de futbol, avui hem tingut prèvia de la Champions femenina. I el Real Madrid ha jugat l'anada de la fase prèvia. Quim Salvador, com li ha anat?
Doncs ha guanyat 2-1 al Valerenga amb gols de Claudia Zornoza i Rocío Gálvez. Atenció, que és un resultat perillós, perquè el Madrid ha d'anar a jugar dimecres vinent la tornada a Noruega.
A més, el Club Natació Sabadell de Waterpolo ha guanyat la Supercopa femenina.
S'ha imposat aquest vespre al Mataró per 11-10 a la final que s'ha jugat a la piscina sabadellenca Can Llong.
En tennis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat als vuitens de final del Masters 1000 de Shanghai.
El Murcia ha perdut contra Grigor Dimitrov 7-5, 2-6 i 4-6. També és notícia avui a l'eix Rafa Nadal, que aquesta tarda ha matisat via Twitter l'anunci que feia ahir l'Open d'Austràlia. Ho explicaves aquí, el tu diràs, el director del torneig de Melbourne va dir que comptava que Nadal jugaria el primer gran slam de la temporada vinent. Doncs bé, Nadal ha escrit avui al Twitter: aprecio el vot de confiança de l'Open d'Austràlia, punts suspensius, m'estic entrenant cada dia i treballant dur per tornar el més aviat millor. No ho desmenteix, però s'entén que encara no sap quan podrà tornar a competir.
Sempre prudent, Rafa Nadal, eh? Sobretot quan fa declaracions després dels partits. A veure si torna o no al gener, a l'Open d'Austràlia. Queden encara 3 mesos. I demà jugarà Champions al Barça d'handbol.
Sí, el Palau Blaugrana a 3:15 contra el Gokut Medanès, l'únic equip, a més del Barça, que fins ara compta per victòries als 3 partits que s'han jugat en aquesta fase de grups. Amb la baixa de llarga durada de Makuch, Antonio Carlos Ortega manté en dinàmica de primer equip el júnior Peter Chikusa, de 17 anys.
10:37. Per cert, avui també ens visitarà, després de la tertúlia, Xavi Aldecoa, company de La Vanguardia, amb l'Això no té nom, després de viure a l'Àfrica els últims partits del Barça, una experiència meravellosa que ens explicarà més tard a l'Això no té nom. I avui estrenarem secció, una secció mensual, una mena de píndola mensual, un podcast mensual que farem aquí al Tu diràs, amb Oleguer Preses i Carles Vinyes, doctor en història, Oleguer Preses, crec que per tots coneguts. Vindran a reflexionar sobre els problemes que es deriven de l'esport: valors, joc net, ètica, respecte, masclisme, racisme, el poder de les indústries futbolístiques actuals. De tot això volem parlar un cop al mes amb diversos capítols que farem en aquesta secció que avui estrenem al tram final del Tu diràs i que es diu A la contra. Per tant, tenim per endavant 2 hores i mitja de bona ràdio a la nit esportiva de Catalunya. Farem una pausa i ens traslladarem, en primer lloc, radiofònicament cap al Palau Blaugrana, on aquest migdia hem parlat uns minuts amb Nicola Provítola, base del Barça de bàsquet.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC+1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som RAC1.
Quins cracs aquests de Sud Renovables! Que bé que ens han instal·lat! Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
En una cursa, els 5 primers passos són els de la il·lusió i els últims 5, els de l'emoció. Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem aquest diumenge a Salou.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Need a boy, you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, give me sunlight.
tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight.
Hem vingut fins al Palau Laurana per parlar amb un dels capitans del Barça de bàsquet aquesta temporada, l'argentí Nicola Provítola. Ara que ja ha arrencat tot i que ja estem en aquesta dinàmica de partits d'Eurolliga, de CB i que començarà tota la festa. Hola, Nico, què tal?
Hola, ¿cómo están?
Molt bé. Com ha anat l'entrenament? Que acabes de sortir de l'entrenament, et veig encara suat, no?
Bien, sí. Sí, bastante transpirado, bastante cansado, pero bueno, creo que es el momento de la temporada, ¿no? Donde uno tiene que venir a entrenar siendo consciente de que hay que mejorar, de que hay que todos los días aprender algo. Hay entrenamientos mejores, entrenamientos un poco peores, pero la idea siempre es como llevarte algo, ¿no? Y no, creo que estamos en una buena dinámica.
¿Acabas más o menos cansado que antes?
A ver, un poco cansado, pero tengo que descansar para ir a buscar a mi hija a la guardería, así que nada, no sé qué me espera después.
Bueno, són molt diferents els entrenaments amb els Saras, amb el Roger Grimau ara.
Bueno, ya vamos a comparar nada. A ver, sí, son diferentes. La verdad que son dos entrenadores con estilos distintos, con formas distintas, dos personas distintas. Y bueno, nada, hay que adaptarse, hay que estar siempre apoyando, ¿no?, al entrenador. Creo que Roger está haciendo un gran trabajo y nada, como jugador nosotros estamos cómodos, ¿no?, pero tenemos que todo esto ir llevándolo con victorias, ¿no?, las mayores posibles y de la mejor manera, ¿no?
Realment sí que des de fora semblen dos entrenadors molt diferents. Amb el caràcter, no? També, sobretot. Vull dir, no sé si aquí en els entrenaments us fot més molta bronca o no, perquè a fora sembla amb un tarannà, no?
A veure, no sé si el caràcter és la palabra. Creo que Roger tiene un caràcter també muy, muy fuerte, ¿no? Un caràcter, tiene una personalidad y una ambición y un montón de cosas que por algo es el primer entrenador del Barça de básquet, ¿no? Y nada, creo que las maneras son diferentes de comunicarse, de motivar, de hacerle entender al jugador el plan de juego. Y nada, creo que todos estamos muy contentos con Saras porque, bueno, llegábamos, teníamos resultados y el equipo iba ganando. Pero bueno, hoy estamos en otra historia y tenemos que nada, apoyarnos entre todos juntos. Saber, ¿no?, que tenemos un jefe como Roger y que tenemos que ir al frente, ¿no?
¿Es mejor o peor para tú?
A ver, yo me tengo que adaptar a lo que me pidan, tanto como jugador, como compañero, como capitán. Tengo que... Yo soy jugador del Barça y hoy el entrenador es Roger y para mí es el tipo que manda y que nos va a liderar.
Entens que potser des de l'entorn periodístic o del soci s'hagi tingut algun dubte per aquest inici de temporada? Pots arribar a entendre que hi hagi algun dubte? Perquè
normal, sí? Que haya dudas porque es un entrenador que no tuvo experiencias antes, ¿no? Entonces, normal que haya dudas de parte de la gente, de los periodistas, de los jugadores, pero... Creo que necesitamos tiempo, trabajo, necesitamos convivencia, estar juntos y ir consiguiendo victorias, ¿no? Creo que el equipo está creciendo cada día, así que no tengo duda de que vamos a llegar bien.
O sea, ets optimista pensando en el futuro, pel que
estás veient. Sí, siempre. Realmente en toda mi vida soy optimista y nada, creo que las cosas van a resultar bien.
Amb la primera conversa que vas tenir amb el Roger, ¿te'n recordes que et va transmetre? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a demanar de tú?
Fue en verano. Yo estaba viniendo a entrenar por mi cuenta acá al Palau y nos cruzamos y nos pusimos a hablar un poco. Todavía no había fichado Billy, no había fichado Joel ni Darío. Yo no sabía qué compañeros iba a tener. Y nada, él estaba nada, con mucha energía, con muchas ganas, mucho entusiasmo. Y mucha ilusión, ¿no? Creo que eso también es clave para poder llevar un proyecto como este, ¿no? Y para poder competir al más alto nivel, uno tiene que tener mucha ilusión y muchas ganas de que las cosas vayan bien.
Me acompaña el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, ¿qué tal, Aleix?
¿Qué tal? Lo verás mucho por aquí, porque va estar haciendo la mayoría de partidos.
El problema és que ens veiem als vestidors i després de victòria està molt bé i després de derrota és més difícil parlar amb els jugadors.
Yo creo que vamos a ganar.
Mira,
más de lo que
aguantar estas caras, cuando se pierde aguantar estas caras, ya viene el pesado.
Ara que et tinc aquí i de fet ara que és un entorn tranquil, són molt dures aquestes entrevistes postpartit o no, Nico? Allò quan, hòstia, acabo de perdre i ara he de contestar això, us fot molt això o no?
A ver, sí, son un poco molestas, pero creo que muchas veces es difícil dar una explicación en caliente o una explicación 5 minutos después de haber perdido un partido, pero creo que la gente, los fans, los seguidores del Barça lo merecen, ¿no? Y muchas veces, por más de que no nos guste... tenemos mucha gente atrás, mucha gente que nos sigue, que viene al Palau, que todo el tiempo nos alientan y nos empujan a ganar partidos y creo que es más para ellos que para nosotros. Nosotros dentro del vestuario tenemos nuestra visión, nuestra manera de resolver las cosas y creo que és per la gent, no?
Ho dic perquè abans, la primera pregunta que t'hem fet, ja has fet la brometa de... Ja estem comparant. S'està comparant molt.
Moltíssim.
Us esgota que es compari tant? Esteu farts de que es compari? O ho trobeu lògic, també? Tenint en compte tot, com tu has vist abans, també, amb Saras es va arribar tot.
Depende cada uno como se lo tome, ¿no? Somos muchas personas dentro del equipo y no todos somos iguales. Yo te hablo de mi persona y a mí me ha comparado mi generación con la generación dorada en Argentina toda la vida.
Pues.
Entonces, creo que no es algo que me afecte, ¿no? Nosotros tenemos que estar tranquilos de que en el día a día hacemos las cosas que tenemos que hacer, que en cada entrenamiento mejoramos, que en cada partido damos un paso adelante. Cuando no, damos una explicación correcta y nada, creo que tenemos que ser autocríticos cuando las cosas no van bien y tenemos que, cuando ganamos, intentar mantener esa dinámica de juego y de grupo, ¿no?
T'ajunto les dues coses. Parlaves d'aquestes declaracions en calent després dels partits i de les comparacions i que fa l'efecte que de tota paraula en aquestes primeres setmanes s'està buscant moltes interpretacions. Ho dic per el partit després de Palència, aquella victòria per un punt, i la derrota després del Madrid, a Nicola Provítola, els companys de l'Atlet l'entrevisten, i no sé si mires molt les xarxes, Nico, però les xarxes diuen... Sembla que...
Què són les xarxes?
Les redes.
Les redes
socials, val? I diuen, sembla que Nico s'està callant alguna cosa, com que no quiere acabar de decir, em fa que sí que Nico, el Nico amb el cap. Això és així o s'interpreten masses coses?
A ver, creo que fui lo más sincero y lo más genuino posible. Siendo capitán, creo que intento transmitir lo que siento, ¿no? Y... creo que en ese momento fue Nico y no fui muy tranquilo, no me escondí de ninguna pregunta ni de nada y nada, creo que las cosas hay que decirlas, ¿no? No podemos tampoco mirar para un costado o hacernos los boludos, como decimos los argentinos. Uh-huh. Creo que las cosas no habían empezado como pensábamos y nada, tenemos todavía mucho para trabajar. Después hicimos un gran partido con EFES y demostramos todo el potencial que puede tener el equipo y nada, esta gira que tenemos ahora este fin de semana creo que es otra gran prueba para seguir demostrando lo que podemos hacer.
Llavors, ara que estem tranquils i calmats, què ha de millorar en aquest equip, Nico? Que la gent es pregunta com el Barça pot ser regular, com podem veure el Barça de l'EFES i no el del Palència o el de l'Andorra.
Creo que tenemos cada uno, ¿no? Cada jugador tiene que prepararse bien para cada partido. Tenemos que intentar ser lo más consistentes posibles. Obviamente, Rusia tiene que hacer su trabajo encontrar la rotación en la que él más se sienta cómodo o en la que el equipo mejor funcione. Creo que fuimos cambiando bastante los quintetos y varios jugadores. Y bueno, creo que nada, es empezar a en los partidos ir trabajando, ir viendo qué es lo que más nos funciona, qué es lo mejor. Cada partido es diferente, no es lo mismo jugar contra Efes que contra Olympiacos, no es lo mismo jugar contra Efes que contra Andorra. Y bueno, creo que también el equipo tiene que mentalmente mantenerse en el partido todo el tiempo de la misma manera, ¿no?
I que no és fàcil, ara per exemple deies, no? Atenes, viatge, jugar, Gran Canària, viatge, jugar, Belgrado, viatge, jugar, sense passar per casa, sense veure la família, no? En hotels, en avions, vull dir que no és fàcil tampoc, no? La gent ha d'entendre que no es pot estar sempre al 100% en tots els partits de la temporada, no?
A ver, son muchos partidos y nada, creo que también se puede ganar jugando mal, ¿no? Y sufriendo. No es bueno que todos los partidos sean iguales. Creo que tampoco es bueno ir cambiando, ¿no? Un partido bueno, uno malo, ¿no? Creo que tenemos que encontrar esa regularidad, pero lleva tiempo. Lleva trabajo y bueno, creo que, como te dije antes, las cosas se están haciendo bien. Entonces, tenemos que confiar en cada jugador que tenemos, en cada persona que hay en el equipo, así que mucha confianza en lo que tenemos.
Ara et preguntarem per aquestes cares noves que hi ha a la plantilla, però primer, sent realistes, a què pot aspirar el Barça de bàsquet? Què li podem dir a la gent? D'aquest any el Barça puede aspirar a ganar esto, perder, ¿no?
Como Barça, yo te tengo que decir que tenemos que aspirar a lo máximo, a ganar todos los títulos posibles. Creo que podemos ganar la Copa, creo que podemos ganar la Liga y creo que podemos ganar la Euroliga. O sea, yo creo que tenemos equipo para todo eso. Hoy necesitamos mucho trabajo para conseguirlo. Necesitamos muchos entrenos, muchos partidos, pero creo que tenemos el potencial para pensar en cosas grandes, ¿no? Si no, no estaríamos jugando en Barcelona.
Es así. Val, els nous, tenemos potencial. Willy, què tal? Ha reaccionat una mica, no? Ho ha passat malament, no? La sensació que fa, no?
No és fàcil, no? Primeros partidos de Euroliga, primer partido con primeros partidos con la camiseta del Barça. Creo que es normal, ¿no? Lo mismo con Joel, lo mismo con Darío, con Jabari, más todavía porque lleva mucho tiempo sin jugar y porque toda su vida jugó en otro tipo de básquet. Pero creo que Billy va a ser un referente muy importante para nosotros.
¿Te entens ya?
Creo que...
¿Ya conexión ya?
Sí, creo que...
¿Podeu ser una parella perillosa, Nico?
Sí. A ver, podemos...
Es un carmel, ¿no?
Podemos dañar a muchos equipos, ¿no? Pero muchos equipos nos van a estar mirando y van a intentar parar eso. Pero bueno, tenemos muchos jugadores que pueden hacer muchas cosas bien. Pero Billy creo que es un jugador que también nos puede dar un poco de pausa, ¿no? A la hora de querer buscarlo a él como referente en el poste bajo. Creo que es un jugador que tenemos que hacerle llegar el balón más limpio, ¿no? Y él puede sacar muchas faltas, es muy grande. Y nada, creo que él va a hacer grandes números y va a ser un gran jugador para nosotros.
Ara estàs parlant del Jabari Parker, que potser li costa una mica més en termes d'adaptació. Jo, per començar, deixa'm preguntar, és un tio molt tranquil, no? O no? O ho aparenta només?
Muy tranquilo.
Oi que sí?
Tranquilo y en el vestuario, nada, está muy súper... súper chill, o sea...
Sí, ¿no?
Viene, pone su música, está tranquilo, habla con uno, habla con otro... No hace mucho ruido ni mucho de...
¿Es un americà diferent, diguem-ne, respecte a jugadors amb qui hagis jugat tu?
A ver,
un estatus diferent?
Yo en los últimos años jugué con americanos que estaban muy acostumbrados a jugar en Europa. Entonces, nada, creo que él un poco como Dante, ¿no? Exum, cuando él llegó también de estar capaz con algunas dudas de jugar mucho en la NBA y venir acá. Y bueno, al final explotó y es un otro gran jugador, Dante, que creo que ayudó mucho al Barça, ¿no? Y bueno, si le damos tiempo, Xavi, hoy hay momentos en los que te destraba los partidos y nada, en pocos minutos produce mucho.
Què tal la resta dels nous? Qui t'ha sorprès de les noves incorporacions?
Joel és un bon personatge, Joel, no?
És un toro, és una bèstia. Yo me acuerdo de él, él era muy chico cuando estábamos en la peña,
claro,
y
claro.
Eran sus primeros años y pues lo veía que él tiene una postura, como un semblante así, como que él está y ya sabe, él está preparado para ir a la guerra, para ir a lo que sea, ¿no? Que tenga adelante. Entonces.
Y te tira de tres, de interior, lo que sea, ¿no?
Lee muy bien el juego, muy bien, juega muy bien sin el balón. A mí me hace acordar mucho a Deck.
A Gaby Deck, sí.
Sí, que con Argentina le empezó jugando así y nada, hoy domina Europa en su posición y creo que Joel tiene como ese camino, ¿no? Y nada, creo que es de todos un poco el que más me ha sorprendido porque ya lo había visto de pequeño y ya ahora lo vi como súper preparado para el desafío que tiene por delante.
Tercer capità, i segurament el jugador que millor ha jugat o que més determinant ha estat en el tram inicial de temporada del Barça. Et sents més líder que mai d'aquest Barça, Nico?
A veure, no sé, no me gusta decirlo ni pensarlo tampoco, ¿no? Creo que tenemos muchos líderes. Creo que con la salida de Nico Mirotic, el equipo hoy se ha demostrado que muchas cabezas han dado muchos pasos adelante, ¿no? Uh-huh. Y creo que Sato es muy importante, Kalinic es muy importante, Vesely son muy importantes. Creo que esos tres, si los tenemos bien físicamente, si los tenemos con la mentalidad que hay que tener, son los tres que nos van a dar la solidez y el juego de equipo que necesitamos, ¿no? Creo que esos tres son como la columna,
los pilares, ¿no?
Sí, más necesaria que tiene el equipo.
Ara has tret el nom de Mirotić, com ho vas viure? Com ho estàs païnt ara que han passat unes setmanes ja la seva sortida?
A ver, creo que no sé, hay muchas cosas que no me he enterado, que no sé.
¿Has hablado con él?
No hablé con él. Espero poder verlo cuando vayamos a Milán o cuando venga a Milán acá y saludarlo, dar un abrazo. Es alguien a quien aprecio mucho porque él me dio una bienvenida a Barça viniendo de Madrid, muy cálida y muy cercana. Entonces le tengo un aprecio muy grande. Y si te doy una opinión o te digo algo, no tengo la información, no tengo todo lo que ha pasado.
Però tot el que va passar, clar,
ni tu ni molta gent.
No, hauria de parlar ell, però és que el club es planta, ell fa aquell comunicat, surt a parlar, després és que és tot
molt estrany. Hubo muchas cosas raras, pero no las conozco todas. Entonces, no te puedo dar una opinión, y menos si no he hablado con él.
¿Y de Saras? ¿Estás en contacto con Saras o no?
No, tampoco. También fue muy rápido, pero creo que a veces hay que dar vuelta a la página, ¿no? Creo que Saras marcó una era en el Barça, marcó una manera de jugar y llevó al Barça a tres Final Four seguidas. Y
le faltó eso, ¿no? Completar una de esas
Final Four. A ver, ¿no? El otro día yo lo pensaba y creo que Saras ha sido el mejor entrenador que he tenido en mi carrera.
¿Sí? ¿Tan contundent serías?
Sí, creo que sí. Pero también te digo, las carreras siguen y hay que dar vuelta a la página y hoy no, hay que pensar en
¿Per qué pasa hoy? ¿Per qué has estat el millor entrenador de la teva carrera?
A mí primero me ha llevado a otro nivel que yo nunca pensaba que iba a poder llegar a jugar. Confío muchísimo en mí y también le vi hacer cosas durante los partidos, la preparación de los partidos y todo que solamente se lo vi a él.
Deixa'm, molt ràpidament, li ensenyem una foto al Nicola Provitola d'un dels altres jugadors que també va marxar. Aquest bon home, Sir Taxanli, qui no hagi buscat, o qui no ho sàpiga, que busqui a Google l'Apro Sanli. I llavors veurà una relació entre un base argentí de Castellar i un pivot turc. Què va passar? Què va ser aquest amor a primera vista amb Sanli?
Turco-argentino, sí, l'amor.
No, un dia es va presentar amb una samarreta de Turquia, ella amb una samarreta argentina. Explica'm, a mi m'encurioseix molt aquesta relació, Nico.
A ver, con Sir Tax sí he hablado un poco más.
Mantens el contacte, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot lo que iba pasando en verano. Y nada, es también... es que es tan buena persona, Sir Tax. Se lleva bien con todo el equipo. Pero no sé por qué conectamos tanto. En la pista yo siempre sabía dónde estaba ubicado. Me pasa mucho con Alex también, o con Sato. Siempre sé más o menos dónde están. Pero con Sir Tax, nada, él me salvaba de muchas. Él también vivía mucho de la defensa que hacían conmigo. Pero... nada, después fuera de la pista, él, su mujer, ese también, muy cercanos a nosotros, a mi mujer Delphi, y siempre fueron muy, muy amorosos con Bruna también.
¿Qué es la tía filla?
Mi hija Bruna, y nada, yo tampoco me esperaba de un turco.
¿Le ibas a una mate?
No, no le he dado mate. Le podría llevar uno, ahora cuando lo vayamos a ver.
Claro.
Podría llevarle un mate. Però, viste, esos son más del café turco y eso, que un poquito
sí,
más fuerte.
Más fort, més fort, sí. Bé, acabem. Vas veure ahir el Madrid de les Mavericks? Una mica o no? ¿Lo viste?
No vi nada.
No vi nada.
Me fui a comer un asado con un amigo. Sí.
¿Cómo está Facu, eh? Lo conoces bien, ¿eh?
Bien.
Facu.
Ando bien. Y, nada, él tenía muchas ganas de estar en Madrid.
Lanús Peñarol, ¿no?
Esos eren clàssicos.
Aquells duels Argentina, sí, sí, sí. Facu Campazzo, Nicola Provítola, amb 20 i pocs anys, deuria ser.
Sí, 21 i 20, sí, sí, 20 anys.
Allà ja vau començar a enfrontar-vos.
Ahí sí, ahí nos pegábamos mucho. Ahora somos más amigos y bueno, te pego y te pido disculpas. Ahí Facu no
pegué. Sí, hi havia més rivalitat en aquell moment?
Sí, muchísima.
Eran més joves.
Muchísima.
¿No?
Y también peleábamos por un puesto en la selección argentina.
Sí.
Pero a partir de ahí todo fue construyéndose para tener una gran amistad. Y nada, hoy a mí me pone muy contento como él está. Creo que lo sufrimos nosotros mucho como Barça, pero como amigo yo estoy contento por eso.
Torneo a Madrid, ¿eh? De aquí a unas semanas. A ver si cambia la película, ¿no?
En Euroliga, por un partido de Euroliga y nada. Pero este fin de semana primero.
Primero, paso a paso, ¿no? Deixa'm acabar amb l'última. Sobre el conflicte bèl·lic que hi ha a Israel, que està afectant també a l'Eurolliga. No sé com ho veieu des de fora, perquè ara el calendari haurà de canviar, més enllà de la part social, eh? Com veus aquesta part esportiva, no? Perquè, clar, s'han hagut de canviar partits, Maccabi, calendario... Torna a ser un conflicte més, no? Rússia, que tampoc poden participar els equips... Vull dir, tot això està afectant a l'esport i a la competició, també, no?
Nada, de lo que está pasando en Israel es una locura. Y es algo muy, muy feo, muy, muy feo. No sé, ves fotos o videos y te pones muy mal. Con lo que respecta a nosotros, creo que nada, tenemos que estar. ¿Cómo te puedo decir? Tenemos que estar. Del lado de Maccabi, de lo que necesiten, poder ayudarlos. No podemos quejarnos de si el calendario se pone mal, si pasa algo con alguien. Creo que ellos deben haber pasado días terribles esta última semana. Tener que irse de tu casa obligado y que encima te tengas que seguir compitiendo. No sé, intento tener la mayor empatía posible y no sé si podría competir yo estando en una situación así, ¿no? Entonces nada, creo que hay que apoyar en lo que Maccabi necesita.
El mundo es una locura, ¿eh? Hoy en día
difícil de explicar, ¿no? Y creo que nosotros estando en Occidente nosotros no podemos entender mucho de la cultura, de la religión, de lo que está pasando, pero tampoco podemos dejar pasar por alto la violencia, lo que lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente, ¿no? Y sobre todo los chicos, ¿no? Ahora que tengo una hija y ves cosas que son terribles y nada, creo que no entiendo cómo pasan las cosas estas.
Atrocidades que no son entendibles, como dices. Res, mira, et deixem marxar a buscar la nena, no? Que sé que l'has d'anar a buscar ara a l'escola.
Ara estaràs uns dies sense veure-la més. Això ha de ser una putada. Sí. Això ha de ser el més dur.
Ara ja la videollamada. Ara ja videollamades i tot això, ja et veu, no? Sí, ja ho entén, sí. No? Ho entén que marxis. Ella ho entén, ja.
A veces me piden que me vaya, sí.
Nicola Provítola, moltes gràcies per atendre'ns.
Se li dona bé això de la ràdio, eh? Tenia un podcast i tot.
Ah, sí?
Tenies un podcast, tu, Nico?
Sí, tuve un podcast.
A veure si renoves.
T'agrada xerrar?
20 episodios, más o menos. Está en Spotify, creo.
Sí? Ah, doncs com se llama?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un tema de música de un grupo argentino y nada, tenemos muchas charlas.
Qué curioso que los argentinos tengan charlas.
Muy casero, muy casero.
Pero
sí.
Muy curioso que habléis tanto los argentinos, ¿no?
Bueno. Son todas charlas entre argentinos.
Vale. Bueno, pues nada, aquí queda recomendado. Escolta, no, moltes gràcies per la teva sinceritat, per la teva alegria també i molta sort aquesta temporada.
Muchas gracias.
Tant de bo vagi molt bé pel Roger i per tots vosaltres. Gràcies.
Un saludo. Chao.
Amb Aleix Pariser.
Aquesta ha estat la xerrada que hem mantingut aquest migdia amb el Dani Aguilar i el Nicola Provítola, que ha parlat prou clar de com veu a l'equip, del futur esperançador que li veu a l'equip de Roger Guimau, de que encara s'han d'acabar d'adaptar totes les peces noves que han arribat i també el nou entrenador, i també ha deixat aquesta frase. Per mi sorprenent, no?, que Saras ha estat el millor entrenador que ha tingut a la seva carrera esportiva perquè l'ha fet arribar a un nivell que no pensava que hi arribaria mai. Recordem que ha jugat al Madrid, que ha jugat al Joventut de Badalona, que va jugar fins i tot al Baskonia i al Zenit de Sant Petersburg, ha estat al Sant Antonio Spurs, vull dir que és un jugador que ha rodat molt pel món i que ha tingut bons entrenadors, però considera que Saras el va fer arribar a un nivell únic, de moment, en la seva carrera. A veure si Roger Grimau també aconsegueix treure-li bon rendiment a la Provítola. Ho està fent prou bé, se sent líder, és un dels capitans i ho està fent prou bé en aquest inici de temporada al base argentí, que avui ens ha atès el Tu Diràs. Ja tenim per aquí el Toni Padilla. Hola, Toni.
Hola, bona nit.
Què tal, company del diari Ara, l'Àlex Pintanel de Relevo. Hola, Àlex.
Què tal? Bona nit, Aleix.
I l'exjugadora comentarista de futbol, Marta Corredera. Hola, Marta.
Hola, Àlex.
Què tal? Bona nit, benvinguts. Esteu bé? Sí?
Sí, home.
Marta rodejada de sabadellencs, eh?
Sí.
De
m'estic sentint una miqueta fora de casa.
Sí. Però a vegades és quan es fan els millors partits fora de casa.
Mira, totalment, amb la pressió s'hi juga millor.
Això és veritat. Un comentari, sé que l'Àlex és un gran fanàtic del Barça Bàsquet, tu també ets més de la penya, no?
Tires abans disfrutava de l'Ona, també.
Per qüestions familiars, el Toni segueix més a la penya.
Sí, que si no...
simpatitza més amb la penya.
La meva família política és espanyera badalonina, per tant toca posar-se firmes. M'agrada.
Què t'ha semblat, la Provítola?
Tu deies el nivell de la Provítola, va camí de mantenir-ho. O sigui, és veritat que amb Sales potser explota, però a nivell de mantenir-ho comença molt bé la temporada. Per mi un jugador clau, ja va salvar l'equip de Palma a Palència, el va salvar l'altre dia, el va rescatar contra l'Andorra, i és un jugador fonamental. I això de les diferències entre Saras i Grimau ja no estan per la manera de jugar, sinó per la manera d'expressar-se i per la manera de comunicar, i crec que això hi ha unes diferències brutals, i entenc que jugadors que han estat entrenats per Saras i ara estan entrenats pel Roger, les diferències són realment brutals, sí, no?
Comencen a estar aspecte, pues... una mica cansats, també ens deia ja, vamos a seguir con las comparaciones, vull dir, això és veritat que ho fem molt, no? Perquè
no,
pel que tu dius tu...
Jo dic sobretot en aquest inici de temporada, no? Perquè jo crec que un dels xifs que han de fer els jugadors és precisament això, canvia això. Jo crec que han estat 3 anys amb una manera d'entendre i amb una manera de comunicar completament diferent a la d'ara, i crec que això també forma part de l'esport i que els jugadors també s'han d'adaptar a aquesta nova manera de fer, simplement comparar perquè és principi de temporada, evidentment,
sí.
I per això, llavors, jo crec que té molt marge de millorar el Barça, crec que té una bona plantilla, però aquí falta l'element per mi Mirotić, que tot i que se'l va assenyalar en les Final Fours, per mi segueix sent un jugador determinant i el millor d'Europa a la seva posició. Sí. I bueno, veurem com ho soluciona això.
Deia la Provítola sent sincer que aquest Barça contra l'Efes va demostrar que pot competir contra qualsevol Europa, sí. I que per què no, si arriba a aquest nivell a mantenir-lo, pot arribar a lluitar, per què no, per estar a la Final Four un any més, no? Però que a dia d'avui creu que queden encara moltes coses per fer, no? Molta feina per fer, per acoplar moltes peces, no?
Ara té Olympiacos
i Partizan
a l'Euroliga fora de casa. Seran dos partits, dos proves de foc importants.
I pel mig van a Gran Canària, que en parlàvem també amb ell, que diu una setmana fora de casa, eh? Fem Barcelona-Atenes, Atenes-Gran Canària, Gran Canària-Belgrat, sense passar per Barcelona en una setmana.
Déu-n'hi-do, és que a Europa van els destins, estan fets, semblen fets realment una mica com...
Calendari duríssim.
Una portes d'Àsia, te'n vas a Àfrica i tornes a...
Hi ha doble setmana Euroliga, la setmana venint, i per tant, doncs...
Amb el tema de les comparacions, al final és... Les comparacions són odioses, sobretot quan tu ets el protagonista de la comparació. Et bloquegen i fan mal. Però que també és cert que tenim una tendència natural a intentar entendre les coses i, per tant, si busquem una referència. I en el cas de l'esport, si comença una temporada, compares amb el que hi ha abans. Però si ho analitzes molts cops, clar, estem cometent injustícies. Però també la gent vol saber, llavors, clar, és normal. Però que mires aquest any, ha canviat tantes coses que, clar, hauríem de poder començar a valorar de zero. Però com costa, és inevitable. El passat ens condiciona tots a molt, no? I la idea de l'Àlex és que han marxat, no només Mirotic, jugadors molt importants que tiraven molt del carro, han marxat un entrenador amb una personalitat salvatge, que era un imant, que era tota energia, ja des dels temps de Salguiris. I el Roger Grimaldo té un estil diferent i l'ha d'aprendre, perquè, òbviament, tots recordem el Roger Grimau capità, també tenia un lideratge.
Caràcter, sí.
Però era un lideratge que va ser com més silenciós, però va demostrar, i és el que necessitarà. Esperem que tingui el temps i la paciència, perquè en el fons temps i paciència és clau, pues que avui en dia, en tot, cada cop hi ha menys temps i menys paciència.
Sí, absolutament. Bé.
No, el tema de les comparacions, també, realment, comparant amb el futbol, per exemple, moltes vegades, ostres, comparem, jo sé, els 50 primers partits de Xavi amb els 50 primers partits del Pep.
Clar,
és que hi ha una diferència, no? Uns tenien a Messi i els altres no, i sempre ho hem dit, el primer trident de Xavi contra l'Espanyol el dia del seu debut és Ilias, Jude Gla i Memphis, no? I per tant, clar, realment és complicat comparar aquests moments, perquè ni tens els mateixos jugadors i tot canvia. Sí.
Bé, que tingui sort, Nicola Provítola, que avui ens ha atès molt amablement, i també Roger Grimau. Farem una pausa i de seguida començarem a parlar de qüestions futbolístiques. Per exemple, el Roger Saperes acaba de parlar amb el representant de Vitor Roque, André Curí. Declaracions a RAC1 en uns minuts sobre el seu estat de salut, de com està la lesió Vitor Roque i sobre si l'hem d'esperar aquí a Barcelona al gener o no pel mercat d'hivern, eh? Insisteixo, ara mateix el Roger acaba de parlar amb André Curí, representant de Vitor Roque. De seguida l'escoltem al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i el Patronat Municipal de Turisme de Salou presenten...
3, 2, 1...
Lliure, amb Xavi Bundó des de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, al passeig Jaume I de Salou, el Via Lliure farà d'anfitrió en una festa d'esport i de ràdio per tota la família. Aquest any, 8a edició.
Us hi esperem a partir de les 9 amb totes les veus de RAC1, el Basté, el Pou, l'Ausart, amb Vicenç Martí i companyia, amb actuacions musicals i amb moltes ganes de passar-ho bé.
El diumenge 15 d'octubre, Via Lliure des de Salou a...
La cursa de RAC1.
Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
7, 8, 12, 21 i 43. I els sols, el 4 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Parisse.
Un quart de 12, aquí seguim el Tu Diràs amb Toni Padilla, Àlex Pintanel, Marta Corredera fent tertúlia, repassant l'actualitat ara del Barça amb el Roger Saperes. Hola, Sape.
Què tal, Paris? Bona nit.
Bona nit, i amb la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, bona nit.
Comencem amb aquesta informació que ara dèiem, que has pogut parlar fa uns minuts amb el representant de Vitor Roque, André Curí. Què t'ha dit, Roger?
Doncs mira, ara t'explico. D'entrada, recordar que Vitor Roque el van lesionar al turmell dret en el partit que el Paranaense va jugar contra Internacional 22 de setembre passat. En un primer moment es va parlar d'una recuperació de 2 mesos. Compte, però, perquè André Curí, el representant del jugador, ha explicat a RAC1, tu diràs que el jugador està retallant aquests terminis.
Está recuperando muy bien. Creemos que en un máximo, en 4 semanas, puede estar listo. Y no preocupa, no es una lesión que necesitaba una cirugía o algo así. Es una lesión que va simplemente con tratamiento y va andando muy bien.
Insisteixo, estàvem parlant d'una lesió al turmell de 2-3 mesos, explica André Curí que en 4 setmanes podria estar ja recuperat el davanter brasiler. Per tant, una recuperació que va més ràpid del previst. Curí explica per què.
Sí, és muy joven, té muy buena recuperación y la cosa anda muy bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora trabajar fuerte para hacer una gran recuperación para estar listo ahí para 2024 estar en Barcelona y disfrutar con todo equipo.
Compte, que ja diu que sí. Està a punto para 2024 estar en Barcelona. Entrem aquí en el gran quid de la qüestió.
Sí, ara ho estàvem escoltant, el mateix Curí parlava d'aquest futur al Barça. Aquí a RAC1 hem explicat que la intenció del club era incorporar-lo al mes de gener, però que tot depenia també de la qüestió econòmica i sobretot dels calés de Libero. El seu representant, André Curí, assegura que a dia d'avui la informació que tenen és que Vitor Roque aterrarà al Barça el proper mes de gener.
No, al principio está todo listo para enero. Siempre hablamos esto con los dos clubes y también los proyectos de jugador, y aquí estamos preparando todo para hacer el cambio en enero. Sí, la idea de nosotros y del jugador, y creo que de Barcelona también, es para enero, y con Atlético ya está pactuado. Y bueno, yo no tengo otras noticias. Lo que sé exactamente, estamos trabajando con este proyecto para llegar en Barcelona en enero.
Li qüestionava també André Curí sobre la qüestió econòmica. Ell insistia en això. De moment no tenim cap altra notícia del club. Tot el que hem parlat és que a partir del mes de gener Vitor Roque serà jugador del Barça. Veurem si s'incorpora aquest mes de gener, perquè la canarinha sub-23 ha de disputar també un preolímpic a Venezuela del 7 al 25 de gener. Pot endarrerir això la seva incorporació al Barça? André Curí.
Yo creo que el preolímpico no es una data FIFA obligatoria. Ahí dependemos de Barcelona, de Xavi, de presidente Laporta, para saber lo que tenemos que hacer. Y primeramente tiene que estar citado Vitor, que aún no salió la citación. Después, obviamente, para estas fechas necesitamos el permiso y también saber si Barcelona que quiere hacer el Barça.
Doncs, si entra en aquesta llista, haurà de tenir el permís del Barça per anar-hi, que el podria retenir si considera, si és que el pot acabar incorporant, que ha de quedar-se a la disciplina blaugrana. Avui Mundo Deportivo explicava també que el director esportiu d'Eco és el Brasil, que podia aprofitar la visita per visitar el futbolista brasiler. Diu Curi que de moment no tenen cap reunió agendada.
No, Deco no me ha dicho nada. Yo estoy en Brasil, pero semana que viene voy a Europa a trabajar. Y de momento no tenemos nada marcado.
doncs de moment no té res tancat amb Deco per veure's al Brasil i parlar de Vitor Roque. Per tant, quedem-nos amb aquesta informació, el que ha explicat André Curí, representant de Vitor Roque, el Tu Diràs. En 4 setmanes el jugador pot estar recuperat de la lesió al turmell, que es va fer el 22 de setembre. Tenen coll avall que el gener serà a Barcelona per incorporar-se a les ordres de Xavi, i la seva presència al preolímpic depèn, primer, de si és a la llista d'aquesta selecció canarinha sub-23, segon, del permís que el Barça li pugui donar per anar-hi.
Bé, això és la intenció que ells compten que tenen, però Marta, ja m'ha explicat mil vegades que sí, el Barça ara mateix no pot fer res al gener, no?
El gener ara mateix no es pot fer res, però des de l'àrea econòmica del club confien i estan més que convençuts que els 40 milions de libero arribaran abans que acabi l'any i que, per tant, s'haurà de poder fer aquesta operació, però clar, els milions han d'arribar. En subratllen això des de l'àrea econòmica del club, és que confien que l'Ibero complirà abans que acabi l'any, i també ho hem explicat aquí a RAC1, s'han treballat alternatives per si no arriben aquests 40 milions de
l'Ibero. Si arriben aquests 40 milions i es compleix amb el que li vas explicar a la Lliga que faries, per tant et podries operar al mercat d'hivern.
Al mercat d'hivern es podria operar, però recordem que el club està excedit, sí, i per tant s'ha de fer espai, etcètera, etcètera.
Vale. Vull dir que tornaríem a entrar en el joc de les cadires de com fem, potser una renovació d'algun jugador que faci que...
En no? diferiment, que, en és, diferiment. que és el que s'està intentant amb De Jong, sense massa èxit de moment, tot s'ha de dir.
Bé, què en penseu de tot això? Jo crec que és molt interessant sentir el representant de Vitor Roque dient que en un mes i mig, ara feia càlculs, 22 de setembre, si d'aquí 4 setmanes ja pot estar jugant, seria 11 de novembre, això vol dir això, un mes i mig, no? Més o menys.
Parlava de 3, doncs al mes i mig, hauria retallat mes i mig una mica la seva...
I pensant en l'aterratge al Barça, ja.
Recuperació, sí, sí.
La sensació és que... Jo tinc la sensació que el Barça al final sempre va solucionant tot això i sempre acaba... aconseguir, en la majoria dels casos, els objectius que es proposa. I, per tant, realment, des del club, jo la sensació que tinc és que si ho tenen tan clar és que ho acabaran aconseguint. O sigui, no sé si va ser fa un mes, més o menys, que va dir Xavi en roda de premsa, quan s'havia preguntat per Vitor Roque, perquè el club va deixar anar que seria pràcticament impossible incorporar a Vitor Roque, i el dia després, dos dies després, surt Xavi en roda de premsa i diu, de com me ha asegurado, me ha dicho, no sé com ho diu textualment,
sí,
no?
Sí, va ser molt taxatiu. A mi em va sorprendre perquè contrastava molt amb les informacions que teníem de la part econòmica en aquell moment.
Que eren 24 hores abans, crec, o
sí,
48 hores abans.
Feia poc.
I Xavi assegurava que Deco li havia dit que vindria, no? I per tant, si el club ho tenen tan clar, igual que semblava impossible que vinguessin Cancelo, Joao Félix, etcètera, etcètera, doncs la sensació és que si ho tenen tan clar perquè deuen pensar que d'una manera o altra acabaran resolent el problema econòmic i que l'acabaran portant. La sensació que tinc jo, des de...
Home, jo crec que una cosa és tenir clar que ho podràs fer i una altra cosa és poder fer-ho, no? Perquè que arribin diners per poder fer-ho, poder alliberar massa salarial d'alguna manera, com deia Marta, amb la renovació de De Jong o amb una altra possible renovació, i una cosa és el que tu tinguis al cap, el que el jugador, el representant tinguin al cap, de sí, sí, el gener estem aquí, i l'altre és que es pugui fer, no? Tal i com està el club, que és molt delicat. De totes maneres, és una bona notícia, no? Aquesta retallada de mesos o de la recuperació també vol dir que tampoc era tan greu, no?, el que tenia, i també és una bona notícia pel Barça, en aquest sentit. Perdó.
Sí, però... perquè li falta gol al Barça. I...
Exacte.
Jo no sé si s'adaptarà o no s'adaptarà, això haurem de veure.
Està clar que és un molt bon jugador,
però
és un
bon
jugador que pot encaixar molt bé al Barça, i que si encaixa bé... Xavi el farà servir moltíssim, perquè és diferencial, és un jugador que no tenen a la plantilla ara mateix. Per mi és molt més golejador que Lewandowski en aquest sentit, malgrat tot el pes de veterà que té Lewandowski a l'equip. Sí. Llavors, veurem què acaba passant. Jo confio també en que el club pugui acabar alliberant tot i que el gener el puguin inscriure, perquè serà bona notícia per Xavi i pel Barça.
És que sobretot des del cos tècnic l'estan esperant amb els braços, sí, oberts des de l'estiu. O sigui, ells el diagnòstic que fan és que van coixos en aquesta posició, que amb Lewandowski no n'hi ha prou, també són conscients de l'edat que té Lewandowski, del físic que té Lewandowski, que és veritat que es manté molt bé, però té l'edat que té i no es pot confiar en que pugui jugar-ho tot, sempre als 90 minuts, etcètera, etcètera. I ara estem veient amb la lesió que ha tingut el contratemps que significa per l'equip no tenir doblada aquesta posició amb un davanter centre de característiques naturals, no?
Jo no descarto que Vitor Roque aterri a Barcelona sense saber si se'l pot inscriure o no, i tenir un d'aquests dies de darrera hora de FIFA 5 última hora, perquè el laportisme és això, és començar la casa per la teulada. Ja va començar des del primer dia i va guanyar unes eleccions sense saber encara com podia signar els avals. I vam tenir la famosa matinada dels avals de les pizzas per veure si s'aconseguia. Llavors, ell confia que ho aconseguirà i gairebé sempre se n'en surt. Ara, de tant en tant no se n'en surt, llavors arriba la decepció, com segurament ell creia que podia aconseguir trobar la forma de renovar Messi, no va aconseguir-ho, i vam tenir la famosa escena del mocador de Messi plorant, no? Però ell actua així, i la gent que el va votar ho sap, i per tant li sembla bé. Vull dir, al final és la seva forma de fer, que és jugar fort, diu, portaré Lewandowski, va sortir bé, portaré els Joaos, et surt bé.
Condogant.
Però sempre a la darrera hora, patint, perquè la situació és la que és, i ell, en lloc d'haver prioritzat doncs, retallar el deute, no li importa que creixi, perquè és la seva forma d'entendre les coses. Llavors, òbviament, els detractors doncs, es mosseguen les ungles dient, oh, més deutes i de nou una situació d'incertesa, i els que estan a favor, que per això ho van votar, doncs diuen, és el que buscàvem, un William Wallace que anés a aconseguir miracles.
David Torroque, tu que t'agrada el futbol internacional, que no has vist alguna cosa?
El que he fet és parlar amb companys de premsa brasilera, amb el Thiago Arantes, un company.
Sí, el coneixem, i tant.
Bon amic.
Som veïns.
Parleu de finestra a finestra. Thiago, perdona.
Gairebé podríem.
Sí, podríem.
És una escena de les Tresines, però futbolera, no? Amb un balcó, l'una a l'altra, allà estan.
Vito Roque, Tigrinho, que era Tigrinho.
Li vaig preguntar a ell, i llavors hi ha amics del Thiago que vaig conèixer quan el Thiago es va casar, que va aterrar aquí molta premsa brasilera, i tots destaquen que és un jugador molt bo. Jo l'he vist alguns partits de Libertadores, el veig a certa tendència a caure a banda dreta,
Ah, sí? No és un nou pur, eh?
No, sinó un nou, certa tendència que, quan havia de caure una banda, anar més cap a la dreta. Però clar, potser és una és conjuntural del paranaense, no t'ho sé dir, eh? Però que vaig dir que té mobilitat, que no és allò de quedar-se quiet allà, que el vaig dir que té cames, que també té un... Clar, és molt més jove que Lewandowski, llavors. No és, si ha de jugar dins l'àrea ho pot fer-ho, però que es movia molt, que era corconet. També per anar un equip molt dinàmic, d'anar a l'any de tornada. No és un equip de joc posicional, que això també afecta, no? Que si jugues un equip que és d'anar a tornada, doncs tu també et toca córrer. Si en canvi, si tens més posició tancada, doncs pots quedar dins l'àrea. Que això és una altra cosa, però em va agradar el que vaig veure. Un futbolista que aguantava les terrascades fort, que sabia protegir la pilota, tècnic, tremaliat, una versió... Bueno, part d'aquesta generació de davanters brasilers que estan sortint ara, que mantenen l'alegria del joc brasiler, però que també els veus que tenen aquest punt, doncs, que amb un joc més evolucionat. Pinta bé. A partir d'aquí ja saps que les apostes són les que són.
És del 28 de febrer del 2005, és a dir, que si aterra aquí al gener tindrà pràcticament 19 anys. Vull dir, el 28 de febrer farà 19 anys, Vitor Roque. És com un Lamine Yamal, és això, és un nano jove, no?
Que és el que demanàvem molts cops, no? Sí. Sempre dèiem, no, volem fer que faci el Barça com Monchi, no? Descobrir un jugador a Brasil que porta pocs partits abans que pugi encara més el preu, bé, a veure, tant de bo sigui ell.
No, anava a dir només que quan parlàvem amb gent que l'ha seguit allà al Brasil, amb vistadors del Barça, el que et deien és no t'imaginis tampoc un jugador com Ronaldo Nazario, no és tant la qualitat sinó la seva capacitat per marcar, és un autèntic rematador que li cauen els gols de les butxaques. I efectivament jo crec que el Barça és una qüestió per mi capital, el fet de poder incorporar més gol, i segurament el descans que necessiti també Lewandowski per l'edat que té pugui afavorir la integració a poc de Vitor Roque en aquest sentit. És a dir, segurament el titular seguirà sent Lewandowski, però el descans que hagi de tenir li ha de servir a Vitor Roque per anar-se adaptant al futbol europeu, que entenc que també ha de seguir aquest procés, no?
Imagina't també la masterclass que és per un davanter centre de 18, gairebé 19 anys, tenir Lewandowski de mentor i de germà gran i de padrí, no? En un vestidor com el Barça, imagina't.
En aquest inici de temporada el Barça genera molt més, arriba molt més a l'àrea, trepitja molt més l'àrea i marca menys, no? I en aquest aspecte el que hi ha el Roger, si realment Vitor Roque és un nou de dins de l'àrea de marcar gol, o sigui, realment encaixaria bastant amb el que necessitaria ara Xavi.
Sí, tant que sí. Ara escoltarem Lewandowski, de fet. Mira, avui anirem de Vitor Roque, el que pot arribar al gener, segons André Curi, acaba d'explicar el Tu Diràs, que ells compten que vindrà al gener i que en quatre setmanes ja estarà jugant, per tant encara podrà fer cert rodatge, no?, per arribar aquí al gener més rodat. I ara escoltarem Lewandowski, que ha parat avui als mitjans del club, al Barça. Recordem que està aquí lesionat i no ha marxat en Polònia, per tant, ara de seguida escoltem el polonès i seguim fent tertúlia aquí al Tu Diràs.
RAC 1. El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, de tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94...